Artur Ramon, bon dia, com estàs?
Bon dia, Guillem, molt bé, i tu?
També, també. Cada setmana amb l'Artur Ramon relacionem tres obres d'art amb algun fet d'actualitat. I avui, coincidint amb la Setmana Santa, no podria ser d'altra manera que parléssim de la religió a l'art. Jo crec, Artur, que els temes religiosos deuen ser els més recurrents de la història de l'art.
Sens dubte, són els temes que, com una línia subterrània, la iconografia religiosa s'ha anat imposant des del romànic fins avui. I, per tant, si no coneixes bé aquesta iconografia, és molt difícil, a vegades, poder-te apropar a segons quines pintures antigues.
Però hi deu ser uns estils determinats més que en d'altres. En l'art més modern no n'hi devem trobar tants de temes religiosos.
No, naturalment, és una iconografia molt forta a l'edat mitja i al Renaixement, també al Barroc, no cal dir. Després es va diluint, es va difuminant, i al segle XIX hi ha com un revival i agafa alguns aspectes del segle XX, però com és de sentit comú, cada vegada que la societat s'ha anat fent més laica, doncs els temes religiosos han anat desapareixent.
T'ha estat difícil escollir només tres obres d'art religioses?
Gens, és de les vegades que m'ho heu posat més fàcil.
Veus que bé? Doncs va, Artur, avui parlem de la religió a l'art. I comencem per una obra on hi veiem a Crist, ja mort o greument ferit, sostingut per un àngel. De què estem parlant, Artur?
Mira, aquesta és una obra d'Antonello da Messina, Crist mort sostingut per un àngel, que va pintar entre 1475 i 1476 i que es pot veure al Museu del Prado. És una de les obres mestres, no només d'Antonello da Messina, sinó de l'art, de la pintura occidental de tots els temps.
El que em fascina, Artur, d'aquesta obra és la feinada, no?, de pintar aquesta anatomia de Crist tan ben feta, fins i tot aquest rajolí de sang, no?, que li surt de sota el pit. Està molt ben representat tot el cos.
Molt bé, és un tractament monumental de l'anatomia dels volums, amb una gran descripció que Antonello va conèixer dels flamencs. Antonello és el pintor italià més proper al món flamenc. És possible que cap a 1450 fes un viatge a Flandes i conegués, doncs, aquesta tècnica tan acurada que utilitzaven els germans Van Eyck o Roger van der Weyden en la descripció de les escenes. Fixa't aquí el pany de puresa, quina qualitat té descriptiva, i també, doncs, aquest Crist que està morint sostingut per l'àngel i com el doll de sang que cau del seu costat. És una obra exquisita i que no et canses mai de mirar quan vas al Prado.
Una de les coses que em sorprèn també, Artur, és la composició, no perquè em sorprengui molt, però sí que veig que deixa bastant espai, bastant aire, que li diríem, no?, en termes més cinematogràfics, per dalt, per la part de dalt del cel, que bàsicament no hi ha res, és només cel. És normal això, que deixin tant espai sense res?
Mira, aquesta obra, Guillem, no es pot entendre sense el món dels Bellini, especialment de Giovanni Bellini, que és el gran pintor venecià de l'època i que Antonello, en un viatge a Venècia, va conèixer. Aquests cels blaus, purs, i aquesta composició és la fusió entre la poètica de Bellini i la iconografia del nord, la iconografia nòrdica, que es veuen alguns elements, per exemple, amb el referent compositiu que tu deies, aquesta ubicació de Crist en primer terme, i també iconogràfic, amb aquest àngel que l'agafa, i amb aquesta ala que està tan perfectament descrita amb uns colors tornasolats que l'hagués pogut, recorda molt les aquarel·les que havia fet Dürer, els famosos dibuixos de Dürer amb aquesta mateixa composició i descripció de la peça. I al fons, amb aquest aire que dius que dona, on hi ha un camp on si t'apropes a la pintura veus diferents restes òssies, per tant hi ha hagut allà, doncs, també un cementiri i aquests arbres totalment morts, i al fons es veu la ciutat de Messina, que és la que dona nom a aquest gran pintor Antonello.
Per tant, ho va situar cap a casa seva.
Sí, ell és un artista que es forma a Nàpols, a prop d'un pintor molt conegut a l'època, d'Alfons el Magnànim, que es deia Colantonio, que té una grandíssima influència dels flamencs, perquè Nàpols era la ciutat que recollia tots aquests pintors que venien del nord. Treballa a Sicília, treballa a la Itàlia també meridional, i és molt possible aquest viatge a Flandes on coneix tan de prop aquests pintors, i a més, com molt bé diu Giorgio Vasari, el primer crític d'art del segle XVI, Antonello és qui va introduir la tècnica de l'oli a Itàlia.
Mira, quant temps, Artur? Perquè ara m'ho estava mirant bé i dic, és que hi ha tants detalls, hi ha aquesta, no, l'anatomia tan ben feta que en parlàvem. Quant temps pots trigar, podia trigar Antonello de Messina a pintar una obra com aquesta?
Mira, aquest virtuosisme tècnic, aquesta cal·ligrafia tan, tan preciosa, tan magnífica, requeria molt de temps. Aquesta obra es podia haver fet entre 7, 8, 9 o inclús mesos o inclús un any, perquè no era una obra que es podia fer d'una manera més o menys ràpida. Necessitava, doncs, aquesta descripció tan, tan precisa, aquesta... És una pintura que es cuina a foc lent, que s'ha de fer doncs molt poc a poc. Però hi ha detalls preciosos. Per exemple, el cabell de Crist és com de cabell d'àngel, és una meravella. Després hi ha unes gotes que li cauen de sang des del front i que van agafant, que són com petites pedres precioses. És un pintor, jo és un dels meus pintors preferits, els retrats d'Antonello són d'una bellesa materna, és un dels grans, és un pintor que no té massa obra i que sabem encara poques coses de la seva biografia, però és un dels més grans de la història de la pintura, sense dubte.
Doncs avui
Antonello de Messina.
Avui l'hem conegut una mica més amb aquesta obra Crist mort sostingut per un àngel, i avui amb l'Artur Ramon estem fent això, aprofitant que és Setmana Santa, parlem de tres obres d'art que parlen de la religió. I la segona obra que ens has portat, Artur, és un retaule. Què és exactament, Artur, un retaule?
Mira, un retaule és una gran peça, en aquest cas és un retaule en forma de políptic que ha obert fa 7,70 d'alt metres per 5,90 i que seria com avui són els PowerPoints, és a dir, és una manera d'explicar amb diferents panells una narrativa, en aquest cas, religiosa, d'un misticisme violent, com ara comentarem.
Has dit que tenia forma de políptic. Què vol dir això?
És a dir, que no són diverses taules. No és només una taula, que seria pròpiament el retaule, sinó que són diverses taules que, a l'obrir-les, doncs expliquen aquest món condensat, en aquest cas, doncs, d'aquesta gran força religiosa.
Aquest retaule que ens has portat és de Matthias Grunewald i és el retaule d'Isenheim. Què hi veiem? Hi veiem a Crist crucificat, però hi veiem moltes més coses.
Sí, aquesta és una de les grans obres mestres que va pintar entre 1512 i 1516 aquest gran artista, Matthias Grunewald, del qual se'n coneixen no masses obres, i aquesta, sens dubte, és la seva obra mestra. Aquí el que sorprèn més és la desproporció del Crist, que té un cos enorme en relació a les figures del costat, en la que veiem, doncs, a Maria Magdalena, veiem a la Verge subjectada per Sant Joan, i a l'altre costat de Crist està, doncs, Sant Joan Baptista, que l'assenyala. Fixa't amb les mans d'aquest Crist, que són terribles, que són d'una expressivitat impressionant, quasi pràcticament ens recorden el que farà temps després, molts anys després, Bacon i aquests artistes tan, tan potents, no?
Era la millor manera, Artur, amb un retaule, amb un PowerPoint, que ens deies abans, d'explicar a la gent el que era, al final, la Bíblia, els testaments, els evangelis, de manera visual, tan entenedora?
Doncs sí, perquè mira, en aquest cas, a més, era una obra que servia com un antídot, era per curar la gent. La va pintar a Grunewald pels antonians, pel convent de Sant Antoni, a Isenheim, al sud de Colmar, i allà es congregaven, sobretot, molts malalts del que es deia el foc de Sant Anton, que era una malaltia, l'ergotisme, que venia provocada per una intoxicació alimentària, és a dir, aliments contaminats per micotoxines, en el que començaven per un fred intens de les extremitats, després començava a cremar molt les cames i una coïssor molt aguda, i finalment s'acabaven, doncs, morint amb per aquestes malalties. I això és el que deien que era el foc de Sant Anton, és a dir, el foc sagnant que acabava doncs, destruint a les persones que havien pecat. I llavors es posaven aquests malalts davant d'aquest polític, d'aquest retaule, d'aquest Crist, i se sentien alleugerits perquè Crist estava en unes situacions inclús pitjors que ells en aquest moment en el que el van penjar la creu i estava amb aquest gran dolor que va haver de suportar per tots nosaltres, no? Aquest és el missatge que hi ha darrere d'aquesta obra.
Clar, i aquesta escena, la crucifixió, deu ser una de les més repetides en la història de l'art.
Sens dubte, però no en trobaràs cap com aquesta. Aquesta és la crucifixió per antonomàcia. Ara que estem en temps de Setmana Santa, si hem de buscar un Crist dolorós, un Crist d'un misticisme molt fort, molt violent, un drama increïble, però que alhora serveix per curar, perquè tots aquests malalts veiessin aquesta peça i sentissin doncs, que estaven en millors circumstàncies, sens dubte l'obra de Grineval és un exemple que no pots deixar de citar, perquè és de les més importants de la història de l'art.
Parlem una mica de l'autor, de Matthias Grineval. A quina època el va pintar i quina vida va tenir ell?
Mira, Grineval és un dels grans pintors, juntament amb Durer i juntament doncs, amb els grans mestres, diguéssim, amb Baldur Grien, els grans mestres de la pintura alemana de tots els temps. Ell és un pintor que va tenir una vida bastant poc coneguda, perquè tenim encara molt poques referències, i el que sí que sabem és que aquí és molt possible que ell tingués una gran connexió amb l'obra del Bosco, perquè hi han elements d'aquesta cosa terrible, no? Que, per exemple, doncs, com dèiem, aquestes mans. És un pintor que va treballar molt per obres religioses i sempre el seu caràcter visionari i aquests colors tan expressius, doncs era un contemporani de Dürer, com deia, i aquesta és la seva obra mestra, sens dubte. No, vaja, s'hi ha d'anar a veure-la. Jo no hi he estat perquè és complicat arribar a Colmar i estar exactament en el Museu Unterlinden de Colmar. És a l'Alsàcia, a França. Mm-hmm. S'hi ha d'anar a propòsit, però val la pena. És d'aquelles peregrinacions que tot amant de la història de l'art ha de fer una vegada o altra.
Doncs és una altra nota que apuntem en aquesta agenda d'obres i de museus que hem de visitar quan anem pel món. Hem conegut el retaule Dissenheim de Matthias Grineval i ara anem cap a la tercera obra. I'm going back to a time when we owned this town. I'm about a million in the battleground. We were friends and lovers and clueless clowns. Continuem, Artur, amb la crucifixió. En aquest cas, per això, veiem a Crist caigut amb la creu. Quina escena representa exactament, Artur?
Doncs mira, és una de les escenes més conegudes del Via Crucis, que és aquest moment que Crist cau a camí de la creu, i aquesta obra que portem va ser pintada per Gian Domenico Tiepolo, que pertany a una nissaga de pintors importantíssims. El pare de Gian Domenico era Gian Baptista Tiepolo, el seu germà també Lorenzo, que van treballar doncs, a Alemanya, sobretot a Venècia, que és d'on provenien, i van passar per Espanya. Van ser cridats pel rei Carles III i van estar a Espanya treballant fins que el propi Gian Battista va morir el 1702 i després la família va passar Lorenzo es va quedar a Madrid, però Gian Domenico va passar a Venècia una altra vegada. Aquesta obra està feta a Madrid, justament, i forma part de 8 escenes de la Passió que va fer pel convent de Sant Felip Neri, ja actualment està al Museu del Prado.
A mi em genera, Artur, quan me la miro, una sensació una mica claustrofòbica, perquè hi ha molta gent amuntegada damunt de Crist, que té la gran importància de l'obra, més amb aquesta creu que en forma diagonal, no?, ens travessa de la banda esquerra de baix fins a la banda dreta de dalt, però moltíssima gent que s'amuntega sobre Crist.
Aquest efecte que tens és el que volia provocar l'artista, justament. És a dir, Tiepolo aquí que fa dos coses. Un, situa el punt de vista molt baix, perquè aquesta obra anava penjada alta, era una obra que anava el que es diu de sobre porta, anava sobre les portes d'aquest convent de Sant Felip Neri, juntament amb les altres 8 escenes de la Passió, i després utilitza aquest amuntegament de personatges, que ja és com el final del barroc i començament del rococó, en el que tots estan pràcticament fixats que mirant al terra o amb els rostres no se'ls hi veu, menys una que porta a l'INRI, no?
Sí,
aquest gran cartell que posarà a sobre de la creu, que és Maria Magdalena, que aquí concentra tot el dolor i tota, doncs, la frustració d'aquest moment de Crist tan conegut en la iconografia cristiana. Però justament Tiepolo juga amb aquest amuntegament, juga amb els colors. Fixa't que Crist té un color com de marfil molt gèlid, i després al voltant seu són colors bastant freds, menys algun com el ocre i el blau més càlid, i al fons aquestes muntanyes rocoses que semblen com dels Alps, és a dir, situa l'escena en un territori que possiblement ell coneixia millor, però que no s'adequa tant a la realitat. És una obra, jo crec, que explica molt bé, doncs, aquest moment de la passió, i que si parlem d'iconografia religiosa i en temps de Setmana Santa, doncs crec que encaixa molt bé. Fixa't la creu com està plena de sang del propi Crist.
Abans que el pengin.
Sí, perquè ja ha patit totes les tortures. És la pròpia sang, doncs, que li brolla del cap, de la corona d'espines i de totes aquestes tortures que va haver d'aguantar fins al seu final.
Abans em parlaves de l'autor, Gian Domenico Tiepolo, que també va tenir un pare important, que era Giovanni Tiepolo. Va estar gaire marcat per la influència del seu pare?
Mira, el seu pare és un dels grans pintors del segle XVIII, sens dubte, a tota Europa, i va tenir una influència increïble. Gian Domenico va tenir un gran talent, perquè amb aquest pare tan famós i dient-se igual, doncs era complicat poder sobresortir. Però ell primer va treballar molt, molt a prop del pare, i després, quan va morir el pare, el 1702, ja va començar a ser una mica més ell, tenir un llenguatge més propi, i es va dedicar a treballar menys temes religiosos i més temes de la vida quotidiana a Venècia. Hi ha un quadre preciós que està al MNAC, que es pot veure, doncs, aquestes escenes de carrer, i que és una de les obres mestres de la col·lecció que s'acaba ara de reestructurar, de renaixement, sí, de barroc, i que els oients poden anar a veure-ho, perquè és un dels Giovanni Domenico Tiepolo millors que tenim, i el tenim a casa nostra.
Doncs, Artur, se'ns ha acabat el temps. Hem conegut tres obres religioses avui, coincidint amb Setmana Santa, i ens veiem demà.
Perfecte, doncs fins demà.
Molt bé, anem a l'agenda ara.